Ja passen 3 minuts de les 10 del matí. Estàs escoltant l'Obert per Vacances a la teva ràdio local. I què us sembla si marxem de festivals?
L'estiu com els d'abans.
I avui ens fixem en una proposta que vol posar en xarxa el talent, la creativitat i la cultura que es fa als pobles d'allà baix del sud de Catalunya. Parlem de Festivals Terres de l'Ebre, una marca col·lectiva que agrupa i dona visibilitat a les propostes que es fan al llarg de l'any als diversos pobles d'aquest territori. Per parlar-ne, primerament ens acompanya des dels estudis de la Plana Ràdio la Tere Ginella Baria. Bon dia, com estàs?
Bon dia, Manel. Pobles que tu coneixes ja de molt a prop,
De primera mà, de primera mà. Per tant, content avui també de conèixer aquesta proposta. A veure, explica'ns.
Bueno, se tracta de la marca Festivals Terres de l'Ebre, que impulsa el col·lectiu Cultura, i tenim aquí els nostres estudis a la principal impulsora d'aquest projecte. Ella és Xènia Gaianofre, a la que saludem. Bon dia, Xènia, i benvinguda.
Bon dia, gràcies per convidar-nos.
Mira, Xènia, per a qui no coneix Festivals Terres de l'Ebre, com definiries?
Doncs la marca Festivals Terres de l'Ebre és una proposta que va començar, és una marca joveneta, fa 3 anys, amb l'objectiu de, primer, conèixer-nos entre tots els festivals, o els directors de festivals, i saber qui hi ha darrere, i amb la idea de donar-nos, bàsicament, suport i comunicació conjunta.
I tu què creus que el fa diferent respecte a d'altres propostes culturals, Xènia?
Pues, els festivals que estan arrelats a la marca o d'altres que no formen part encara de la marca Festivals tenen una característica molt clara, que és que estan molt arrelats al paisatge i al territori. Hi ha molts d'ells que no podrien passar en un altre lloc, i això els fa molt singulars i característics.
Xènia, bon dia. Amb això que ens explicaves, entenem que el festival funciona, com dèiem al principi, com una xarxa, no?, de col·laboració entre diferents iniciatives. Quin tipus d'esdeveniments o col·lectius en formen part actualment, a dia d'avui?
Doncs ara som, dins de la marca hi ha 16 festivals que van de maig, del mes de maig al mes de novembre, i són de diferents disciplines. Hi ha des d'arquitectura efímera, des de cinema, música, òbviament. Tenim també projectes que estan molt arrelats al patrimoni material i immaterial, com pot ser els poblats ibers. Hi ha, depenent de la temporada de l'any, hi ha uns d'unes característiques o d'unes altres.
Com va sortir una mica aquesta idea de posar en comú tots aquests festivals? No sé si hi havia també una necessitat compartida per part d'aquests festivals.
Doncs sorgeix per preguntar i donar-me en compte que quan preguntem què necessiten, tots necessiten suport en finançament i també una comunicació conjunta, no? Trencar una mica la cosa esta de comuniquem localment, sinó anem a comunicar territorialment, perquè llavors sempre és molt més fàcil, com bé deies, Manel, los d'allà baix, quan pugem allà dalt i expliquem que aquí baix tenim tot 4 comarques plenes de cultura professional, perquè tenim diversos premis nacionals de cultura també, vull dir que també la descentralització és una cosa que està començant a viure ara com un avantatge també, i aquí estem molt atents en aquest equilibri.
No, dèiem, Tere, com va sorgir també una mica aquesta idea, no, Xènia, doncs d'agrupar-vos tots aquests festivals. No sé si, com ens explicaves ara, que hi havia aquesta necessitat compartida o coses que tots, no, malgrat les diferències que poden haver en el tipus de format o de festival, a tots us feien falta el mateix, no? Parlaves de finançament i segurament doncs també temes vinculats a la difusió. És a dir, en quin moment us adoneu tots que cal doncs fer una mica de pinya i agrupar-vos?
Pues això va ser fa 3 anys que vam fer des de Col·lectiu Culturals i vam fer una enquesta als directors i directores de festivals d'aquí del territori, i vam identificar que una part important era la comunicació conjunta. Llavors això ens permet, pues, actualment tenim fem un mapa anual en 3 idiomes que la Generalitat de Catalunya ens ajuda a distribuir per tot Catalunya i fora, també quan van a fires, o tenim un vídeo que projecta tota la cultura territorial a nivell de festivals que s'està passant a l'aeroport i a diferents punts dels cinemes, també gràcies al suport d'Eocines. El fet de tenir una marca ens permet també apropar-nos al sector o al teixit empresarial privat, com ara tenim en diferents col·laboradors que pensem que el festival és un bon espai per a que altres tipus o àrees del territori, com pot ser l'espai agrònom, per exemple, no tenim les xarnegues, que són unes olives de Blai Peris, o l'oli de Godall, també, com que entenem també el festival com un espai de gaudí, on pots, pues, des de això, menjar-te unes olives, aprendre't un vermut del territori, no? Em sembla un bon espai per a juntar-nos tots i fer una difusió de qui som a Terres de l'Ebre.
Mm-hmm. Amb aquesta idea de tot plegat, parlem també una mica del paper del territori. Com enteneu la cultura ebrenca dins d'aquest projecte? No sé si hi ha també una voluntat de donar visibilitat a l'arrelament i el compromís també amb aquest context cultural.
Totalment. Una de les potes més importants de la marca Festivals, junt amb el projecte de Col·lectiu Cultura, és generar un espai per a que les persones que treballem en el sector cultural en diferents àmbits, des de tècnics fins a gestors, etc., puguem treballar aquí el territori de manera professional i que no sigui esta cosa de som dos amics que muntem un festival i entre tots ens ajudeu, no? Sinó que aquí tenim grans professionals que volem viure aquí, que volem treballar dignament al territori. Això, o sigui, els festivals són com un gran tret de sortida per a, o un gran reclam també, pues, per a la gent jove que pensa que se n'ha d'anar a Barcelona a veure un concert. No cal, pot vindre al Festival Eufònic, que té caps de cartell, o pot anar a veure pel·lis a l'Infecta, com este cap de setmana a Bot, pel·lícules en gran nivell, i conèixer molt de les actors i actrius que estan ara en top als canals catalans.
De fet, actualment hi ha uns 16 festivals que confien en aquesta marca, però de fet també és veritat que n'hi ha molts més, no? Com ha sigut aquesta acollida per part dels festivals? Ara tu comentaves, per exemple, Eufònic, Infecta, podríem estar parlant de molts més, i crec que també és interessant que comentes alguns d'estos noms, perquè així la gent se'n fa la idea, no? La gent que ha anat a algun d'estos festivals.
Doncs la veritat és que la rebuda està sent positiva. La marca, com deia abans, és molt joveneta, té 2 anys i mig. Ara estem parlant en altres festivals que van, doncs, per exemple, el Willow Fest o el BAC, també, per a veure si s'incorporen a la marca. Però sempre ho han de fer des d'esta visió de donar-nos suport entre el propi sector. Cada any fem una trobada entre tots els directors i directores de festivals, on identifiquem què necessitem, què podem apostar i què podem generar des de la marca, demanant visibilitzant la necessitat de tots aquests festivals. Llavors, és una feina que és molt lenta, ara estem parlant, doncs, amb tots els ajuntaments que ja estan oberts a la cultura del territori, que ja donen suport als festivals, doncs, com podem mancomunar serveis, perquè sempre diem, si cada ajuntament que ja dona suport posa 500 euros a la marca, podríem tindre durant tot l'any una comunicació a tot el territori per a generar accessibilitat i coneixement de tot el que està passant al territori.
Mm-hmm. Al final és el tema que tu comentes, no? Mancomunar serveis. Fixa't, Manel, ella una de les coses ha dit, ne tenim 16, ne tenim, però la cosa és anar a més. Entenc que ha de haure o s'ha de buscar aquest interès per a que la gent s'hi sumi. Per exemple, què és això que vosaltres, els ajuntaments o la resta de festivals, aneu a vendre, de dir, com a heu de formar part d'aquest projecte? Per què? En quin sentit?
Bueno, el que a mi m'agradaria, o el que ens agradaria a tots, és que tots tinguessin aquesta necessitat de formar part d'una, com explica qui som, més enllà d'olives mil·lenàries i arròs. Vull dir que la cultura professional ens identifica també, i hi ha molts festivals, com dèiem abans, de molt de renom, coneguts nacional i internacionalment, però com a territori volem explicar que no ens cal que vingui un festival de fora a Terres de l'Ebre, no el necessitem. Aquí tenim grans concerts, i una mica és com visibilitzar el territori en el valor que té, més enllà de sol al gaudi, que pots baixar un cap de setmana perquè tens bones platges, bona gent i bon arròs, no? Mm-hmm. Pensem que oferir experiències culturals de qualitat també farà que les persones que ens visiten també valoren això, no?
Clar, una experiència molt completa que va més enllà, com dèiem, doncs, una experiència cultural. Xènia, per qui ens estigui escoltant ara mateix i digui jo vull saber més, justament on us podem trobar, on podem obtenir una mica més informació del que esteu fent i de com ho esteu fent?
Doncs entrant al web de Festivals Terres de l'Ebre o a les nostres xarxes, a l'Instagram, sobretot, és on estem més actives. I si esteu per Barcelona, doncs sol us heu d'apropar al Palau de Mar, a l'Oficina de Turisme de Catalunya, doncs allí trobareu un mapa en paper amb tota la ruta, les rutes de Festivals Terres de l'Ebre, on informem de quins esdeveniments estan passant en el futur i les característiques d'aquests esdeveniments i de les accions que nosaltres generem per a accedir a aquests festivals.
Molt bé, doncs amb tot el que ens explicaves i amb aquesta idea que hem compartit avui també amb la Tere Giné, per acabar, Xènia, com veus el futur també doncs, del festival i també de tot aquest grup, d'aquesta pinya que esteu fent? Quines són les següents passes, un cop hagueu aconseguit doncs, aquest finançament i consolidar el grup, cap a on hauria d'anar el projecte?
Doncs el que treballem és per la sostenibilitat dels projectes culturals, no sol... Això, en generar una xarxa que poguéssim treballar i ajudar-nos entre tots, perquè això ja són poquetes persones a Terres de l'Ebre, llavors està molt bé que ens anem compartint pues, persones que treballen bé, o dissenyadors, etc. I generant iniciatives conjuntes com la iniciativa que hem llançat aquest any, que crec que és molt pionera, que això no ho ha fet ningú fins ara, i és pionera i difícil, que és la de... posar un bus que vagi, faci un recorregut a cadascun d'aquests 16 festivals.
Mira, Xènia, això és una de les coses que has d'explicar ja ràpidament, perquè el temps se'ns acaba, no? Sí. Aquest bus, precisament aquest proper divendres, surt de diferents punts de les Terres de l'Ebre per anar a l'Infecta. Explica-ho ràpidament.
Exactament. Vinga, momento promo. El divendres dia 8 a les 6 de la tarda hi ha un bus que surt d'Amposta per a Tortosa, per al Pinell de Brai, i arriba a Bot. Llavors, amb 7 euros paga, tens l'entrada de, o sigui, tens l'entrada del festival, una cata de vins que ens ofereix el festival a totes les persones que pugem amb l'autobús i el bus d'anada i de tornada. El bus t'espera, surt a les 6, t'espera, vius al festival i a les 12 i mitja de la nit et torna. Per tant, pots pujar a Bot còmodament i, a més, amb sorpreses dins del bus.
Mm-hmm. Oh. Bueno, pues Manel, ja veus que no tens excusa per tornar aquí a les Terres de l'Ebre. I a tu, Xènia, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres tot aquest projecte Festival Terres de l'Ebre, que més que sumar, el que vol és multiplicar l'energia cultural del territori i per fer d'aquesta cultura una eina també de cohesió, de transformació i d'orgull d'aquí de les nostres terres.
Gràcies a les dues. Molta sort, Xènia, i gràcies també de nou, Tere, per acompanyar-nos. Fins la propera.
Fins la propera, Manel.
Gràcies.
I som-hi, coneixent aquestes paraules habitables. Els castells són la tradició més internacional de la cultura catalana, però saps que la paraula enxaneta no té origen català? Com en diuen els anglesos? En el capítol d'avui de les paraules habitables, l'Anna Morgades Valldosera i la Cristina Bofill del Termcat et responen aquestes i altres preguntes. També repassen el manual dels castells en femení.
Paraules habitables.
De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
Enxaneta, infant que corona un castell.
Avui ens posem la faixa a plaça per parlar de tot el vocabulari que hi ha al voltant de la tradició catalana més internacional, els castells.
És el colors del món casteller, el gran colors del món casteller, el 4 de 10 amb folre i manilles.
Que cadascú agafi la camisa del color que vulgui, però la cap de colla només és una, la Cristina Bofill, del Termcat. Cristina, hem començat la casa pel teulat amb l'enxaneta.
La canalla més petitona comença a pujar. Dosos, acotxador i enxaneta.
Aquesta paraula d'on surt?
És una paraula molt estranya, d'etimologia desconeguda o que costa molt d'estirar el fil. Diuen els diccionaris etimològics, per exemple, el coromines, que és una paraula que ve del llemosí, que és aquest dialecte de l'occità parlat a la zona del llemosí, i que en aquesta llengua vol dir fletxeta, fletxa petita. Llavors, a partir d'aquí, es diu que aquest infant, que és el que puja dalt de tot, és com la punta de la fletxa del castell, de la part de dalt de tot, que apunta ja cap al cel. I se suposa que l'etimologia ve d'aquí.
Però... allà no hi ha castells, oi?
No, en absolut. És a dir, la tradició castellera és de Catalunya, i para de comptar. I a més és una paraula que no s'utilitza en cap altre sentit.
Doncs ho arxivarem com a misteri. Ampliem el focus i parlem de l'entorn de l'enxaneta, del pom de dalt.
El pom de dalt, exactament tal com es defineix, és la part del castell integrada pel pis de dosos, el pis de l'aixecador i el pis de l'enxaneta. És a dir, d'alguna manera és la cúpula del castell. Llavors, això del pom de dalt és molt bonic, perquè com passa amb molta terminologia d'aquest àmbit, s'agafen termes, mots, expressions de la llengua general que passen a tenir un sentit més específic en el món del castell. No? I un pom, doncs és això, és una peça arrodonida que es posa a l'acabament d'alguna cosa. En aquest cas és claríssim que el pom de dalt és la part de dalt de tota l'estructura lineal del castell. No? Un pom també és un conjunt de roses, de flors, no? Un pom de flors, i d'alguna manera doncs, també és molt visual la idea d'un pom en aquestes persones de dalt de tot de la cúpula que formen com un pom de flors o del que es vulgui.
I en aquest pom també hi trobem... la cassola o cassoleta.
La forma cassola o cassoleta és una forma viva que serveix per designar també l'aixecador o l'acotxador. És a dir, la mateixa figura té aquestes quatre formes, no? Aixecador, aixecadora, acotxadora, cassola i cassoleta. És l'infant del penúltim pis del castell que se situa de quatre grapes damunt dels dosos i que permet que finalment l'enxaneta pugui pujar sobre d'ell i coronar el castell. Aixecador, doncs, perquè s'aixeca, acotxador, perquè acotxar en català té un sentit d'ajupir, abaixar-se, i el que fa l'acotxador és posar-se així, a quatre grapes. I cassola i cassoleta és molt gràfic, és molt visual, perquè realment l'esquena... la persona que fa de cassola o cassoleta fa com un recipient, com un estri concau, diguéssim, i fa la imatge d'una cassola o d'una cassoleta, sobre de la qual s'hi posa l'enxaneta.
Cristina, com aquesta cassola, hi ha moltes paraules o expressions castelleres que diem al nostre dia a dia. Han anat dels castells a la nostra quotidianitat o ha estat a la inversa?
Són paraules de la llengua general i que quan han passat a utilitzar-se en el món de la terminologia castellera doncs s'han especialitzat, diem nosaltres, eh? Han passat a tenir un sentit molt específic. Verbs o expressions com, per exemple, assentar-se, que a vegades diem, no, això no és correcte, és un barbarisme que dèiem abans, que ara ja no ens agrada dir-ho, és un castellanisme, perquè d'acord, és un castellanisme assentar si tu el fas servir amb el sentit de seure o asseure's, ja sabem que no és correcte, però assentar és un verb perfectament català que vol dir posar sobre la seva base en una posició estable. És exactament això el sentit que té en el món del castell. Quan diem que un castell s'assenta és que acaba de brandar perquè ja s'han col·locat els pisos superiors i s'estabilitza. Deixa de tenir el moviment que tenia. I és aquest el sentit en què es fa servir aquest assentar. Un castell s'assenta. No vol dir que s'asseu en una cadira, né? Sinó que s'estabilitza.
Doncs anem per brandar.
És una paraula també de la llengua general i que fem servir. Podem brandar, per exemple, una arma quan la fem anar amb la mà d'un cantó a l'altre. Què més brandem? Brandem el cap. També, quan el fem anar d'una banda a l'altra, per dir que no de manera molt enfàtica o com a símbol d'alguna expressió, d'alguna emoció. Doncs un castell, també, en el món dels castells, el brandar és quan el castell fa els moviments d'oscil·lació d'una banda a l'altra. I allò de ai, que cauen, ai, que fan llenya, ai, que... Doncs seria el contrari de l'assentar. És a dir, quan s'assenta un castell, ja no hi ha brandar, no?
I si no s'assenta... fa llenya.
Això és una frase feta que tots coneixem. Fer llenya de l'arbre caigut, no? És una metàfora molt bonica. Es considera el castell com un arbre. Doncs com fa llenya és que cau. No el poden carregar i descarregar, sinó que cau. És a dir, t'imagines molt gràficament també els trossos de llenya, de fusta, no?, esmicolats per terra, quan el castell malauradament cau.
Més coses que fan els castellers. Mans a la pinya.
Fer de mans a la pinya, això és molt gràfic, perquè tots tenim la imatge, no?, d'unes mans recolzades contra uns culs, moltes vegades, contra unes cuixes, contra una esquena. I fer de mans vol dir això, simplement estar a la part de la base del castell, fent pinya en diferents posicions i fent força a la persona que tens al davant amb les mans, doncs perquè allò s'aguanti. Hi ha diferents tipus de mans, eh? Hi ha les primeres mans, les segones mans, les terceres mans, segons la posició molt ordenada que hi ha en una pinya. Perquè a vegades quan veiem una pinya ens pensem que tothom es posa allà, vinga, apa, posa't aquí a fer pinya, oi? I no, està super pensat, super organitzat, amb fileres, i cadascú sap perfectament la seva posició. Una altra cosa és quan diuen, vinga, animem-nos a fer pinya, i llavors demanen suport de la gent que hi ha a la plaça, però és més simbòlic que una altra cosa, perquè la pinya real està molt estructurada.
Cristina, i aquest ordre es manté si anem pujant?
A cada pis de l'estructura del castell hi ha les persones componen, i aquestes persones tenen un nom. Aquest nom, tradicionalment, sempre s'havia fet servir masculí, perquè, bàsicament, un tant per cent molt elevat de les persones que feien castells eren homes. Això, evidentment, ha canviat, i va haver un moment en què es va veure la necessitat de feminitzar tots aquests noms de les persones que formen part del castell. Amb retard, jo crec, perquè això es va fer l'any 2018-2019, recordo, i ja tocava, diguéssim, ja tocava, eh? I llavors es va posar el nom femení de totes aquestes persones que formen part del castell. En alguns casos és molt fàcil, perquè si tenim un segon, doncs tenim una segona, tenim un terç, una terça, tenim un quart, una quarta, un quint, una quinta...
Els quints que busquen la seva posició al castell.
Un quint o una quinta, això és correcte?
Sí. A més, és l'adjectiu directe del llatí, de quintus. Sí, catalaníssim, sí. Seria la forma culta, diguem així, procedent del llatí. Sí que tenim cinc i cinquè, però un quint és la forma etimològica directa del llatí que es fa servir aquí, en el món dels castells. Es fa servir en l'àmbit de la música, per exemple. Parlem d'intervals de quinta, no, al costat dels intervals de cinquena. És correctíssim, sí.
Tornem a això d'adaptar el gènere dels castells. Has dit una segona, però... I un dos?
Un dos? Alerta aquí, ja no podem dir una dosa, oi? Si no, diem una dos. En aquest cas, dos és una forma invariable. Llavors el que fem és flexionar en femení tant l'article o els possibles adjectius. Jo sóc una dos, no sóc una dosa. En aquests casos, doncs, és fàcil, perquè en la majoria de casos, doncs, si afegeix una A, ja tenim el femení, però hi ha d'altres casos en què això no és possible. Per exemple, crossa, no? Un crossa, tindrem una crossa. Alerta, doncs, amb la manera de fer aquests femenins. Primeres mans, segones mans, terceres mans, com ho hem de fer? Doncs no tenim altre remei que dir un primeres mans, una primeres mans. Però en tot cas, sempre visibilitzar i explicitar, ja sigui amb una marca de flexió al final, o amb un adjectiu, o amb un article al davant, que allò és... que la persona que ho fa és...
Una cap de colla.
Una cap de colla, perfectament. No n'hi ha gaires, no n'hi ha gaires. Les estadístiques parlen entre un 18 i un 20%, i ho podries dir, ah, mira, no està malament. Bé, entre un 18 i un 20%, però diuen que amb tipus de colles no considerades professionals, és a dir, que en les que competeixen seriosament, per dir-ho així, el predomini dels homes és total, vaja. S'ha d'empènyer, s'ha de fer pinya.
I tot plegat ja ho trobem recollit al diccionari casteller del Termcat, que ja té una edat, oi?
Aquest diccionari té força anys. Es va fer en col·laboració inicialment amb la colla Jove Xiquets de Tarragona. L'any 2001, fixa't, ja fa molt de temps, i és un projecte, doncs, que s'ha anat actualitzant, sobretot amb dues grans tongades, que és inclou els noms femenins de les castelleres, fonamental, i després, ara més recentment, hem fet una cosa molt important, que és recollir equivalents en espanyol i en anglès. per aquestes formes catalanes, amb la voluntat de contribuir a la internacionalització i a la difusió del fenomen casteller. I al costat d'aquestes propostes en espanyol i en anglès, també molt important s'han traduït les definicions. Qualsevol persona pot llegir la definició dels termes i entendre, doncs, els conceptes.
Doncs acabem com hem començat, Cristina, amb l'enxaneta. Com se n'ha de dir en anglès?
Enxaneta crowner, de crown, de corona. És a dir, és el coronador. La traducció literal de l'anglès, el català, fem-ho a la inversa, seria coronador, és a dir, és el que corona. Coronar és un verb també molt bonic, eh? Coronar el castell vol dir arribar a dalt de tot, posar-hi la corona, és a dir, quan l'enxaneta arriba a dalt i fa l'aleta.
Puja l'enxaneta, buscarà la motxilla d'entrada, no m'ho crec, és extraordinari. Quina barbaritat, quina barbaritat. Motxilla d'entrada, el moment clau, la història, la història, la història, la història dels castells. Sí!
Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
I ara falta un minut per dos quarts d'onze del matí i ja ha arribat el moment de saber on és avui el nostre company de Tarragona Ràdio, un pare, en Josep Sunyer, que avui s'incorpora a l'Obert per vacances. Doncs anem a esbrinar-ho. Josep Sunyer, bon dia, com estàs de nou?
Bon dia, Manel, bon dia.
Escolta'm, recorda'ns, abans de també dir què en pensen els nostres oients, quines tres opcions ens havies donat?
Doncs mira, teníem un salacot d'arqueòleg, per tant, sí, anem a fer excavacions, teníem una gorra de piscina, anem a fer aquagym, mm-hmm, i teníem una gorra de pilot d'avió, que anem a fer un tomb en helicòpter per sobre la ciutat. Jo crec que la tercera la pots descartar, ja.
Sí, eh? Doncs mira, et diré que els nostres oients, la que havien descartat era la de l'Aquagym, i el 50% havien dit excavacions, i l'altre 50% fer un tomb amb helicòpter. És a dir, que som molt de l'aventura. Per tant, Josep, treu-nos de dubtes, on et trobes avui?
Doncs mira, aventura també n'hi ha aquí, eh? De
molt
fet,
bé.
Estem situats a l'IPES, a la seu de l'IPES, a l'Institut Català de Pedagogia Humana i Evolució Social, aquí a Tarragona, a Ses Salades, a Sant Pere i Sant Pau, i estem en un lloc des del qual doncs, els investigadors que treballen aquí van descobrir ara fa 31 anys una nova espècie, l'homo antecessor, Atapuerca, i enguany acaben de tornar pràcticament fa poques setmanes de Tapuerca, d'una nova campanya d'excavació, i han localitzat un vestigi un nou vestigi de canibalisme, d'un infant decapitat de fa 850.000 anys. Nova prova de canibalisme prehistòric a Tapuerca, i la persona que ens acompanya, que és la Palmira Saladier, la doctora Palmira Saladier, és investigadora de l'IPCERCA i també és coordinadora dels treballs d'excavació en aquest punt on s'ha trobat el jaciment de Gran Dolina a Tapuerca. Palmira, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Saps què té les mans, no, la Palmira?
Què hi té, què hi té?
Doncs la vèrtebra, amb aquestes traces que demostren doncs, que aquest infant va ser canibalitzat, decapitat, no, Palmira?
Decapitat, sí. I no és una vèrtebra completa, eh? És un fragmentet que no té ni 2 centímetres de longitud. És un trosset molt, molt, molt petitet que, bueno, que vam trobar un dia... Els primers dies d'excavació va sortir aquest any, ja.
De fet, Palmira, amb això que ens explicaves, dèiem, aquest nen decapitat fa 850.000 anys, però sí que heu pogut detectar i veure que hi havia unes marques clares, no?, per separar el cap del cos. Això sí que ho heu pogut esbrinar.
Sí, de fet, sabíem ja que hi havia canibalisme en aquest nivell. Mm-hmm. És una cosa que sabem des que es va descobrir fa 31 anys, com deia el Josep. Però aquesta peça aquest any ens va sorprendre, bueno, primer perquè és un fragment molt petit, i quan el vam veure, doncs el meu company, l'Antonio Rodríguez, que acaba d'arribar aquí a l'IPES ara, va dir, hòstia, em sembla que és una vèrtebra humana. Ens va costar un ratet localitzar exactament quina vèrtebra i assegurar-nos que sí que ho era, i mentre estàvem fent aquest procés vam veure, perquè es veuen a simple vista, normalment utilitzem microscopis, però aquestes, segons quina llum li dones, veuen clarament, perquè són molt clares, són profundes, vam veure les marques que hi havia sobre... sobre la vèrtebra, i ja vam, bueno, sabent quina vèrtebra era una vèrtebra del coll, la localització de les marques, com estaven disposades, vam dir, bueno, pues aquestes li van separar el cap del tronc, per tant el van decapitar. I pel tamany, bueno, també ràpidament, i va ser una cosa bastant immediata, vam poder establir l'edat de mort d'aquest individu, que és entre els 2 i els 4 anys, molt jovenet, un bebè.
Carai. Pensa, sí. Som a un edifici que és molt gran, l'IPES és un edifici doncs, d'unes tres plantes, més sí. un soterrani, amb molts laboratoris, ara estan fent molta investigació aquí, és a dir, hi ha la part de la feina del jaciment, la part arqueològica, sí. però després la part d'investigació, aquí per exemple hi ha un company que està fent una tesi doctoral sobre el canibalisme sí. precisament, no? Sí. Hi ha molta feina al jaciment, però també molta feina aquí, amb els diferents laboratoris i la tecnologia que tenim, que és tecnologia punta, no?
Molta gent ens pregunta, quan ens venen a visitar els jaciments, ens pregunten, per què només excavem un mes? Bé, un mes excavem els jaciments, a cada jaciment, però és que després, durant la resta de l'any i entre campanyes, tenim bastanta feina per a fer l'anàlisi de les restes, la identificació. Estic dient que aquesta resta pues, la vam detectar ràpid i la vam identificar certament ràpid, però n'hi ha moltíssimes que triguem bastant en poder identificar-les. S'ha de fer un treball de restauració que és bastant curós i després fer tota l'analítica. Afortunadament a l'IPES comptem amb una tecnologia que ens ajuda moltíssim a fer tota aquesta recerca, però la resta de mesos que no estem excavant estem aquí fent recerca.
De fet, jo volia preguntar per això, per aquestes excavacions, que és veritat que es concentren doncs, en aquestes setmanes d'estiu, hi ha algun motiu concret que faci que justament sigui a l'estiu quan feu aquestes sí. excavacions?
Sí, sí, que hi ha motius, sobretot les grans, eh? Uh-huh. N'hi ha petites excavacions o petits jaciments els que hi contribueix menys gent o hi ha menor necessitat de personal que les fem durant l'hivern. Uh-huh. Però les grans, com a Tapuerca, l'Abric Romaní, se fan a l'estiu perquè és quan els estudiants poden venir amb nosaltres a excavar. És el moment en què, bueno, nosaltres estem lliures també de docència, sí. de congressos, d'altres activitats, i a més els estudiants de grau, els estudiants de màster o de doctorat poden venir amb nosaltres a excavar. Els nostres jaciments, en concret el jaciment de l'IPES, els entenem com a jaciments escola. Mm. És a dir, llocs on la gent ve a preparar-se i a formar-se. Llavors és molt important que aquesta massa crítica d'estudiants pugui contribuir amb nosaltres, ens ajudin a nosaltres i nosaltres contribuïm en la seva formació. Llavors l'estiu és l'època ideal, a més fa més bo per Clar. Excavar. Ja, jo estic d'acord que la calor a molta gent no li agrada, però us asseguro que excavar en fred no és gens agradable.
Bueno, se'n van d'excavació d'aquí pocs dies, eh? Dijous marxeu,
eh? Dijous marxem a Capellades. Sí, si voleu venir a veure'ns, l'excavació de Capellades està oberta durant tot el mes i la visita a l'excavació és gratuïta aquest mes.
Manel, un directe allà estaria molt bé.
Home, estaria perfecte, estaria perfecte.
Però hi vas tu, eh, Capellades, eh?
Doncs fet.
Mira, una curiositat també, perquè sí. clar, és que a Tapuerca, si hi hagués una enciclopèdia de l'evolució humana, tindria tots els capítols, de tots pràcticament.
Tots els d'Europa, sí.
Tots els d'Europa. I allí també no para d'aparèixer noves restes, Ping, per exemple.
Sí, que va ser al·lucinant.
Que va ser, explica'ns una miqueta, de Ping.
Bueno, Ping és una resta que va sortir a la cima de l'Elefante, que coordina la meva companya, la Rosa Huguet, amb el José Pedro Rodríguez, també de l'IPES. I bueno, fa cosa de... Quin any va ser? El 2020, crec. No, el 2021. Que era el 30 de juliol. La Rosa ens va dir, penso que ha sortit una cosa molt interessant, i vam anar uns quants i vam dir, hòstia, Rosa. En aquell moment ho vam dir amb la boca petita, ens vam espantar. Uh-huh. Imagineu-vos l'envergadura, ens vam donar compte tots de lo gros que podia ser allò, que ens vam espantar una mica i vam dir, hòstia, ja per la tarda ja estàvem com a més relaxats i ja ens vam donar compte que teníem un fragment de cara. En aquell moment encara no estava reconstruïda tota, era més petit del que ens pensàvem, posteriorment va ser molt més gran del que és probablement el primer europeu, i a més estàvem tenint al davant, en aquell moment encara no ho sabíem, ho podíem sospitar, però no ho sabíem, que teníem davant nostre, per primera vegada, documentàvem per primer cop l'Homo erectus a Europa. I això ho teníem a les mans en aquell moment, que estàvem allí tots mirant la peça amb una mica, amb certa por, amb molta il·lusió, però amb bastanta por, de dir, hòstia, és un maxilar humà? Mm-hmm. Sí, ho era. I l'hem publicat aquest fa uns pocs mesos a la revista Nature.
De fet, Palmira, la darrera troballa confirma que l'homo antecessor practicava justament aquest canibalisme que parlàvem al principi, i parlem d'una nova espècie que es va descobrir al jaciment de Grandolina fa 31 anys. Clar, malgrat i el que ja comporta doncs, fer aquests descobriments, home, descobrir una nova espècie és una fita prou important, no?
Sí. A veure com us ho explico. A tap del registre de totes les espècies humanes que hi ha a Europa, però algunes només les identifiquem a Tapuerca. Aquesta és la importància, o aquesta part enciclopèdica de la que parlava el Josep. El Monte Cesor se va identificar l'any 94, no hi ha restes a altres, o almenys restes clares a altres jaciments a Europa, però sí que sabem que tenim aquesta espècie, almenys a la península Ibèrica, fa gairebé 1 milió d'anys. I ens aporta moltíssima informació, perquè té unes característiques que són arcaiques, com unes dents molt grans, aquí en tenim una, que el Josep us pot dir que és enorme, és un queixal del seny, que a la nostra boca no hi cabria. Sí, sí. Però en canvi...
És molt gran, és molt gran.
En canvi, té unes característiques de la cara que són molt modernes, que són molt similars a Homo sapiens. I per tant, Homo antecessor sembla que és un antecessor del que serien els posteriors neandertals, amb aquestes característiques més robustes, més arcaiques, i els Homo sapiens amb una cara una mica més gràcil, amb un nas més marcat. Bé, estaríem davant de l'antecessor d'aquestes dues espècies dintre Europa. També t'he dit una cosa,
sí.
Antecessor no vol dir antecessor, vol dir explorador, perquè quan se va descobrir l'Eudal, el José María i el Juan Luis, amb la resta de companys, li van ficar l'home explorador perquè proposaven que havia sigut aquell humà que havia sortit d'Àfrica explorant nous territoris i havia arribat a la península Ibèrica o a Europa. Llavors, antecessor en llatí és l'explorador, el que s'anticipa a la resta del grup per a explorar el que hi ha al territori.
I Pink ve de Pink Floyd, que els agrada molt, o de Rosa, de Rosa
i de,
també.
I de la Rosa
Huguet. La Rosa Huguet i de
Pink Floyd. La Rosa és molt modesta molt i no vol dir.
Molt bé. Doncs, Josep, gràcies per acompanyar-nos. Pel mira, no sé si hi ha, Josep, si hi ha alguna coseta per acabar ràpidament que vulguis preguntar.
Mira, doncs que se'n van, ja li pregunto jo, que se'n van a Vic Romaní, però després també a La Boella, jaciment de fa 1 milió d'anys, on es va descobrir defensa de mamut, i que també tenim ara un centre que es diu Mamutus, a la Canonja, inaugurat fa poc, i que vaja, si no hi heu anat, hi heu d'anar segur, eh?
Hi heu d'anar, ahir vaig estar, de fet, amb un grup bastant interessant d'investigadors i van sortir molt contents. És un lloc per a visitar, us ho
molt puc...
En aquest cas us ho puc prometre.
Molt bé, doncs tothom a fer aquesta visita. Palmira, moltes gràcies per passar avui per l'Obert per Vacances.
A vosaltres.
I gràcies, Josep, fins demà.
Bon estiu.
Bon estiu.
Fins demà, adéu, bon estiu.
Tornem a obrir el nostre espai Z. Us agraden les plantes medicinals i els personatges intel·ligents i astuts? Sou fans de les històries d'investigació? Doncs aquest còctel té un nom, Diarios de la Boticaria. Es tracta d'un dels animes del moment i avui la Mercè Mainé li dedica l'espai Z.
Una història ambientada a la Xina imperial, un barri de plaer i una protagonista que viu la seva vida tranquil·lament amb el seu pare apotecari, que li ensenya les virtuts i les propietats de les plantes medicinals. Aquest és el punt de partida de Diarios de la Boticaria. La Maria, coneguda a xarxes com a Lady Mangahead, ens parla de la protagonista d'aquesta història.
Als Diaris de la Boticària, doncs, tenim la Mau Mau, que és una noia que han segrestat i l'han enviat a treballar al palau. I tot i que ella es vol fer una mica la tonta, perquè si no sap llegir, per exemple, doncs, els seus segrestadors rebran menys diners del seu salari, veu algunes cosetes i no pot evitar actuar, perquè en el fons doncs, és una bona persona. Però no, ella és meravellosa, és que ella li dona com moltíssima frescor, algo que podria ser no sé com dir-ho, però en plan, una sèrie que podria ser molt tòpica, ella li dona tota la frescor del món. Al final no deixa de ser un manga anime de misteri, però és que ella, la manera que té de resoldre les coses, alhora lo divertida que és, perquè és un cervellet, però cada cop que li donen doncs, unes herbes que vol, o quan veu un no sé què, o es posa amb les orelletes de gat, és que és molt divertida ella, i li dona com tota la vitalitat i l'energia a la sèrie.
Juntament amb la protagonista, la nostra apotecària, la Mao Mao, tenim un altre dels grans personatges de la història, en Jinji. Així el defineix la Lady Mangahead.
Ai, ell és que és coquíssim. És que ell és com un trosset de pa, en el fons. Aleshores, A mi m'agraden molt les interaccions aquestes de quan... Pues, jo sóc molt sociobàsica en moltes coses, i tot i que això és un seinen, jo totes aquestes interaccions romàntiques les amo. En plan, quan ell es posa nerviós, però alhora no, li és igual tot. No entenc que allò és una situació romàntica o no veu la sexualitat de la situació, perquè hi ha bastants moments que són de tensió sexual i a ella li són igual completament. Però la seva frustració alhora, l'autoritari que és com que és un personatge supercomplet també, perquè alhora és una persona supersèria que, bueno, a mesura que avança la sèrie anirem descobrint pues, una miqueta més d'aquest personatge, que és superinteressant, i ell és un tio supersèrio que fa molt bé la seva feina, però alhora és com un trosset de pa, i quan està amb la Mau Mau és que es desfà, pobret, es fon.
Els temes que tracta aquesta història són aptes per tothom? Per quin tipus de públic està pensada?
I sí que és veritat que és el que dic, doncs hi ha molta cosificació en molts moments i es veu clarament que està destinada a un públic masculí a Japó, però jo crec que l'èxit de la sèrie precisament és que és supertransversal en això, perquè si t'agrada el romans estaràs all-in amb la història del Jinshin, voldràs que lluiti pel seu amor amb la Mau Mau. Si t'agrada el misteri, és una sèrie perfecta, és que és igual, sigui del gènere que sigui, i et dic, a partir de 15 anys tinguis l'edat que tinguis, o sigui, jo crec que t'agradarà si en tens 20, t'agradarà si en tens un 30 com tinc jo, o t'agradarà si en tens 40, jo crec. Em sembla una sèrie que està com molt equilibrada en molts sentits i que et dona com, o sigui, t'enganxa, és que et cautiva des del primer moment. A mi al principi he de reconèixer que em feia molta mandra veure-la, però va ser posar el primer capítol i literalment la mateixa tarda em vaig veure els 5 primers.
I la gran pregunta, què és millor, llegir les novel·les lleugeres, llegir el manga o veure l'anime?
Aquí no estan les novel·les lleugeres i no se les espera, et diria jo. Tant de bo sí, a mi... Oh, a veure, Norma, que està traient Dan May, tant de bo s'animés a portar les novel·les dels diaris de l'apotecària, perquè, ostres, al final també està ambientat en una Xina imperial, perquè ens entenguem, i crec que podrien enganxar. Jo, per exemple, tinc moltes ganes de llegir-me les novel·les, perquè segur que... bueno, a mi m'agrada pensar que hi haurà com més escenes picantones i així. Potser no després, però jo, per exemple, no me les he llegit per escans i tinc moltes ganes de veure com són.
Has mencionat el Dan May. Què és això? Sembla que és un nou concepte que està de moda, no?
El Dan May són aquestes novel·les que està traient ara Norma. Bueno, Monogatari també n'està traient. I, per exemple, Planeta té manhwas. I són novel·les fantàstiques ambientades a la Xina, a l'antiga Xina, perquè ens entenguem, on els homes van amb túniques i porten els cabells llargs i són homosexuals. Però és un gènere de fantasia, tenen poders i són cultivadors, que es diu, i tenen poders i, bueno, doncs cadascuna té la seva trama, però és això, bàsicament. Nosaltres, en petit comitè, els mestres del bambú, amb l'Urias, li diem xinesos gais voladors.
Si tal com ens ha recomanat la Lady Manga Hep, voleu veure l'anime, teniu dues temporades a la plataforma Crunchyroll. La primera temporada la teniu doblada al castellà. Els diaris de la boticària ens deixa clar que el saber és medicina i la riquesa no està en l'etiqueta real, sinó en la capacitat d'entendre el que ens envolta. Seguiu cultivant la curiositat, igual que la nostra protagonista Mau Mau. Un anime refrescant, ple d'humor, misteri i amb tocs romàntics que no us podeu perdre.
També a les xarxes socials. Segueix-nos a X i a Instagram amb l'usuari @obertvacances i trobaràs els millors moments de l'Obert i podràs dir-hi la teva amb tot el que estigui passant.
I a poc a poc ens anem apropant al final del programa d'avui dilluns i una setmana més per endavant per gaudir de propostes i recomanacions arreu del territori gràcies al company de Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Recasens. Bon dia.
Bon dia, Manel. Bon cap de setmana has tingut, eh?
Oh, i tant, molt complet, amb tot el que m'havies programat per fer a Tarragona i que ja em vas avançar el divendres. Per tant, moltes gràcies per aquestes propostes, perquè ha estat un cap de setmana molt top.
a tu per acceptar la, la invitació. I avui encetem la setmana amb festes majors. D'una banda tenim la festa major de Sant Feliu de Guíxols a Girona, que acaben avui.
Molt bé, acaben avui, però suposo que per avui tenim propostes, per aquest dilluns.
Diverses activitats, diverses propostes, per exemple, Circ i Humor, la paradeta de la CIA Circ Vermut, que té a les 7 a la plaça del Mercat, i després també tenim espai de còctels. Quin és el teu preferit, per cert?
El meu còctel preferit, no sé si sóc estrany, tot i que crec que hi ha molt de mercat en això, és el Bloody Mary, és aquest que la base és el suc de tomàquet i m'agrada molt. Sí, i el
molt
teu?
Bé. Jo, el mojito.
El mojito.
En aquest cas de Tarragona, Chartres.
Val, clar, t'anava a preguntar si d'algun gust, perquè ja saps que de mojitos sí, te'l fan
si
de
no
qualsevol gust.
De menta,
també. Molt bé, molt bé.
I més tard, doncs, tenim Tardeo, focs artificials a les 11 de la nit i, finalment, sessió DJ a l'escenari davant de l'Ajuntament. Per tant, aquesta primera festa major que pinta molt bé.
Molt bé, doncs, aquest final de festa major, però que avui dilluns doncs, podem gaudir de totes aquestes activitats un cop acabem el programa d'avui. I més coses perquè seguim amb aquest mood de festa major, eh?
Més festes majors, en aquest cas se'ns porta cap a Rasquera, Tarragona, amb la festa major de Rasquera, que se celebra de l'1 fins aquest 6 d'agost. Per tant, encara que tenim uns dies per endavant amb festes, avui, per exemple, tenen sardanes a la 1 del migdia, dansa a les 7 i mitja, ball de festa major a mitjanit amb l'orquestra Venus i també DJ. De cara a demà a la tarda, a les 6 i mitja, les segones retrofest Rasquera, amb la millor música dels 70, 80 i 90, que aquesta música mai passa de moda i sempre ens agrada molt, Manel.
Exacte, doncs mira, música que no passa de moda, que és, doncs això, un dels ingredients essencials perquè sigui també, doncs, cançons de l'estiu, per què no? I una altra festa major més, no?, per acabar.
Una altra festa major, hem anat a Girona, cap a Tarragona, i ara a Barcelona, amb la festa major de Vilanova i la Geltrú, que també s'allargarà justament fins al 6 d'agost. Avui el que podem destacar és un dinar de sobretaula musical a les 2, també el desè aniversari de l'ofrena de Raïm a la Mare de Déu de les Neus a les 5 de la tarda a l'Església de Sant Antoni, o la cercavila de la Vigília a les 6 de la tarda. A banda, doncs, avui també tenim castell de foc, sardanes i ballí de cara a demà, doncs també tenen cercaviles, concerts, balls. El que podeu fer és consultar el programa al web municipal.
Molt bé, doncs molta rauxa, eh? Deies fins al dia 6 d'agost, per tant encara tenim doncs un parell de dies més per gaudir d'aquesta festa major de Vilanova i la Geltrú. Per tant, si ens estan escoltant de tots aquests pobles que dèiem, felicitats també doncs per la celebració d'aquestes festes. Adrià, moltes gràcies i fins demà.
A vosaltres, fins demà.
Adéu.
L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
D'un estiu al mercat, viuràs connectat.
10 minuts per arribar a les 11 del matí, a on? A l'Obert per Vacances, a la teva ràdio local.
Per arribar, tu i jo amb els peus mullats, compartint un gelat. Ja no es fa tard i ningú no ens espera, no ens cal res més. Estiu com els d'abans.
Doncs és el moment de conèixer la segona proposta que fem de la cançó de l'estiu. Anem a recordar, Júlia Llanes, bon dia de nou.
Molt bon dia, Manel.
Quina és la que ens proposaves tu a la primera hora del programa?
Jo us proposo Saturday Night.
Saturday Night, que dèiem que té una coreografia que s'enganxa directament.
Exacte.
Aquesta no és la sintonia de Saturday Night, és de... La de ta-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na.
Que espero que tothom que ens estigui escoltant sàpiga el ball.
I que ho estigui ballant a casa.
Exacte.
Espero, no?
Sí, sí, home, perquè si no...
És com la que tu deies, la que posen a les festes majors, que quan sona aquesta cançó tothom torna com al mig de la pista
sí, sí.
I comencen a fer la coreografia,
crec
sap?
Crec que és dels únics moments on tothom balla.
Clar, on tothom sap la coreografia.
Clar, clar.
S'ha com internacionalitzat totalment, no?
Exacte.
Aquesta coreografia.
És el que dèiem abans, que ara
sí.
També les noves generacions tenen la cançó
sí.
De les Babies d'Aitana,
sí.
Que és com que té la base igual.
També t'haig de dir que s'hagi popularitzat no sempre és bo, perquè també hi ha d'altres cançons que també s'ha popularitzat, com la coreografia. Estic pensant en el Paquito el Chocolatero.
Ostres.
Per exemple, certo. Que també té com una coreografia poble. I el Gangnam Style,
el
que no ha sigut agressiu, però també té una coreografia com pròpia.
Que espero portar-la.
Esperem portar-la, que ens coincideixi també aquell any. Doncs jo et porto també una altra proposta per aquest any 1995.
Chan, chan, chan.
Tenia 2 anys, jo. Poca
dos
broma.
Anyets.
Clar, clar, dos anyets. O sigui, no estava encara ballant aquestes cançons, però jo et porto un artista que fa estiu, crec.
Sí, pot
perquè
ser.
La gent associa les seves cançons amb l'estiu. No sé per què, perquè canta tot l'any, però jo crec que la gent ho associa, saps?
Sí, perquè jo crec que té algun tema clar que...
Sí, exacte,
ui.
Exacte. D'aquí estem parlant, doncs, ni més ni menys, que jo crec que és una de les persones més sexis del planeta.
Sí, cert.
Bueno, el planeta potser m'he passat. No, sí, està bé.
Sí,
del
està ben dit, està ben dit. Sí,
estem parlant de Ricky Martin, ídol de molta gent, crec jo.
Sí, sí.
I sex symbols per molts, també. I la seva cançó, Maria, que jo crec que molta gent amb el nom, si tu li dius només això sense posar-li la cançó,
ja
no sap, potser no sap,
no,
perquè per
raó.
Maria, no només, en plan Maria,
veure, Maria podria ser
despista, però escoltant això ja ho tens.
Només un, dos,
exacte.
Tres.
Exacte. I a més també amb una coreografia com molt marcada, també.
Sí, el que crec que el Ricky Martin ho faria millor que nosaltres.
Ja, totalment, totalment.
Perquè els seus moviments no són els nostres.
Clar, però és un d'aquells artistes que li suma com la música i la veu, també amb les coreografies i amb la presència escènica, no?
Sí, sí, li dona el toque.
Li dona el toque, li dona el toque, que és conegut internacional, que segueix fent moltíssims concerts i cada cop que fa un concert ho peta.
Normal, normal, també et dic.
És
qui
que
no coneix el Ricky Martin?
Exacte, qui no coneix el Ricky Martin i les seves cançons i els seus hits, lògicament.
Però jo t'he de dir que el vaig conèixer amb,
el
amb la mordidita.
Ah, vale, em pensava que l'havies conegut a la vida real i dic a on va,
no,
on
tingut,
sopa,
de
on...
De moment he tingut la sort.
De moment, està bé, perquè potser un dia te'l trobis, no?
Qui sap?
Casualment, un dia te'l
trobis. La vida és incerta.
Clar, la mordidita és un dels seus èxits més propers, més recents, podríem dir,
sí,
però
sí.
Ja amb aquest, un, dos, tres, un passet de l'Ante Maria, és
fort.
Important, és important, que no et sabria dir a qui li cantava realment aquesta cançó.
Ui. Mix. Això crec que diu que...
Hem de votar.
Aquesta és millor.
S'ha de votar. Carles, avui sóc part d'aquest joc. A qui li donaries el punt? A Ricky Martin o a aquest Saturday Night? Saturday Night, persona de Ricky Martin, no m'ho puc creure.
Sí, sí,
no
m'ho
puc creure, directament.
Sí, sí. Cançó de verbena, cançó d'estiu, Manel.
Però, i això? Si això no fa, no fa festa major de poble...
Bueno, les dues. Jo crec que les dues... És que és complicat, eh? Perquè
ja,
les dues són
ja.
Típiques cançons de festa major,
sí?
De poble...
T'haig de dir, Júlia, que quan tu creies que ja tenies el punt, m'han dit que no, que al final és un empat. És un empat. Per tant, empat de mig punt... Mig punt cadascú. És a dir, no és que tinguem un punt cadascú, és que ens partim un punt.
Exacte.
0,5.
Bueno, jo t'he de dir que això crec també és perquè, spoiler de demà...
Sí?
Jugarà el Carles.
Sí, molt bé. Per tant, vol que demà segurament faré com faré de jurat,
sí,
voldrà que rasqui algun puntet.
Jo
també.
Crec que pot
allò que
ser...
diuen, oi por ti, mañana por mi, no? Vindria a ser una miqueta
sempre
per aquí,
passa
no?
Alguna cosa aquí.
Que oi por ti, mañana per mi, en català com seria? Avui per tu i demà
però
per mi. Doncs
sí.
M'agrada també.
És curiós, no l'havia pensat
perquè
mai, veus?
Perquè hi ha aquestes traduccions que les fan que queden estranyes.
Però, no, però aquesta queda
bé. Aquesta d'avui per tu, demà per mi,
no sé
podria
si
ser fins i
algú...
tot una cançó dels Detallets, eh? Avui per tu, demà per mi. Seria maco, eh?
Podria ser,
aquí ho deixo, aquí ho deixo. Bé, doncs aquí ho deixo i també el programa, perquè hem de marxar ja a... No, a descansar, no, a seguir treballant.
Home, sempre, mai descansem, mai, mai aquí.
Seguir produint.
Obrim per vacances.
Exacte, estan vosaltres a partir de les 9 i 3 amb un nou programa. Que serà el darrer de l'estiu del Carles Soler, no?
Cert.
Demà serà el darrer dia de l'estiu que treballi en el programa, però no que ens escolti, perquè fins l'últim dia d'agost estarà escoltant-nos, lògicament.
Oi que sí, Carles?
Que si no ho faci... Té una manca de gust tremenda,
home,
que no estigui
home.
Escoltant aquest Obert per Vacances.
I esperem que el Sergi, allà on estigui, també ens estigui escoltant.
Exacte, segur que sí, des del cotxe. Gràcies a vosaltres per escoltar-nos des de la vostra ràdio local, des de casa, des del cotxe, al gimnàs, on estigueu, de la feina també, clar que sí.
Home.
Gràcies. Marxem, tornem demà a partir de les 9 i 3 amb un nou Obert per Vacances, que acabeu de passar un molt bon dilluns. Adéu.